dia, som aquí, planetaris. Benvinguts a Planeta Cinema 2.0, el vostre programa de cine. Això quina emissora és? Doncs és Ràdio Vallromanes, la ràdio al teu costat. Ens encanta el cine, ens encanta disfrutar d'una pel·lícula amb unes bones crispetes i mirar a través d'aquella pantalla meravellosa, tan meravellosa com l'equip que fa possible aquest Planeta Cinema 2.0. D'una banda tenim el gran David Maira als controls de la nau i a més de tot això tenim l'incombustible Ferran Perica Ramos com a expert en ficció nacional. I a més de tot això, servidor, en Joan Botem fent de comandant de la nau també com pot. Ferran, molt bona tarda, com anem?
Molt bona tarda, Joan, bona tarda, David, i molt bona tarda, per suposat, doncs els companys, els grans seguidors planetaris que segueixen aquest Planeta Cinema 2.0, com sempre, a través del 94.4 FM i de les redes socials.
I que són molts.
I que són molts, el nom d'Ai Mairal, per tant, mica en mica va creixent aquest programa. És petit,
sí,
però no renunciem a la qualitat, no?
Naturalment, mai renunciem a la qualitat, mai renunciem al fet de parlar de cinema i de bon cinema, i lògicament en una setmana que estarà molt atapeïda, volem fer anar una mica contracorrent i intentar parlar amb més profunditat d'una proposta que potser no és de les més mediàtiques, però que trobem que pot ser una oferta interessant per als que busquin un altre tipus de propostes.
La gent estarà pensant, quina és aquesta proposta, quin és aquest film, què és aquest misteri amb el que ens fa introducció Joan Boté?
Doncs això ho veurem ara mateix, no?
Doncs sí.
Doncs així, doncs, ja saps com comença la història.
Doncs sí, perquè ja estem preparats, estem amb les piles carregades per oferir avui un nou Planeta Cinema 2.0 amb molts continguts que comencem ara mateix quan el mestre David Mairal esperi la meva indicació, que és engegar uns reactors.
Endavant les estrenes de la setmana. Torna Superman als cinemes. Torna El Hombre de Acero.
El director de 300, Zack Snyder, sota la producció de Christopher Nolan, ens torna a explicar els orígens de l'icona del còmic de superherois per excel·lència, a la vegada que s'enfronta amb el general Zod.
Per amants dels superherois i del nouvè art, que és el còmic.
Ens arriba la prequela de Monstros S.A., anomenada ara Monstros University.
Mike Wazowski i James Sullivan són amics inseparables, però no sempre va ser així. Quan es van conèixer a la universitat, no es podien suportar, però van acabar superant les seves diferències i es van convertir en els millors amics.
Un film pels amants de Pixar i de l'animació.
Però avui, com us hem dit, Planeta Cinema us proposa quelcom diferent. Estem parlant d'un film francès que es diu Mi Encuentro con Marilú. Y tenim el trailer.
Venga, Paul, levántate. Hace muy bueno, vamos.
¿Y a mí qué me importa que haga bueno?
¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te has ido?
No podía más. Estoy harto de todo. ¿Es que nunca has estado harto? Simplemente harto.
¿Harto de tener un hogar? ¿Del dinero? ¿Del éxito? No, nunca.
Quiero que todo acabe, Max.
¿Puedes llevarme?
¿Pero a dónde? ¿Te has escapado de casa, es eso?
Es que mi madre me ha echado.
Hablaré con tu madre.
¿Qué quieres de mi mujer?
¿Ahora está enfadado?
Estoy enfadado, sí, lo estoy. Me han roto la nariz por tu culpa.
¿Pero a dónde va?
No sé a dónde voy, ni idea. ¿Cómo te llamas?
Marilú, como la canción.
No la conozco.
¿Y usted?
Tailandier, como el ciclista.
Tengo hambre, ¿usted no?
La señorita me imagino que querrá hamburguesa con patatas.
¿Y su gilipollez está en el menú o en la carta?
¡Venga!
¡Sí!
Busco a una chica que se llama Marilú.
¡No, venga, no te hagas la chica!
¡Corre, corre! ¡Soltadla! No estaré siempre aquí para hacer de Rambo.
Goodbye, Marilú, és la cançó que dona nom una mica al personatge femení de la pel·lícula. És una cançó tradicional francesa que més tard sentirem a Planeta Cinema, però que ara toca parlar de la pel·lícula d'un director molt acostumat a França a fer pel·lícules de converses, de persones que no tenen res en comú, però teòricament perquè són de vides paral·leles diferents, però que es retroben i indaguen una mica en la seva vida i una mica com un procés de superació. Ja ha fet altres pel·lícules com Conversaciones de un jardinero i aquí trobem aquesta proposta que es diu Mi encuentro con Marilú, que és aquesta proposta que arribarà els divendres al cinema juntament amb dos grans titans que sembla que engulliran la taquilla, com serà El hombre de acero, Superman, i la seqüela, o millor dit prequela, de Monstruos S.A., que és Monstruos University. Aquesta proposta, aquest film francès, un film intimista, a mi m'ha sorprès gratament, m'ha agradat força. Trobo que és una pel·lícula que no sorprèn a ningú, però tampoc crec que sigui la seva pretensió. Diguéssim que la pel·lícula explica bàsicament el que no gaire més de la seva premissa, que és una persona d'una edat avançada, entra en una depressió perquè està com hastiat de la vida i per trobar-se a si mateix fa una espècie com de viatge espiritual d'alguna manera i en el seu camí es trobarà amb una jove adolescent que és una noia francesa adolescent que es diu Marilú. I amb aquesta dinàmica que es fa a través de la pel·lícula, a través d'escenes quotidianes, escenes amb molt humor també, amb un humor molt fresc, que hi ha el contrast entre els dos caràcters i les dues maneres de ser, faran que aquestes persones, que teòricament són mons diferents, no tenen res en comú, doncs que trobin lligams, es puguin conèixer més a si mateixes i que puguin prosperar a la vida, no? I la pel·lícula ofereix no només això, però la veritat és que trobo que és, en hora i mitja que dura, un bon entreteniment, és una pel·lícula que et fa sortir millor que quan entres del cine, que crec que és molt important i és una de les coses que destacava el director de la pel·lícula, que deia que si veus una pel·lícula i el primer que penses és on has anat el cotxe, és que realment aquesta pel·lícula no t'ha commogut i no t'ha fet pensar res, no?, d'alguna manera. Llavors aquesta pel·lícula, tot i que trobo que té el problema que trobo que en alguns moments és massa previsible, tots sabem més o menys com podrà evolucionar aquesta història d'alguna manera, trobo que és una pel·lícula que toca el cor, que és divertida, que està molt ben interpretada per als dos actors protagonistes i que jo donaria un 6,5 per aquest Mi encuentro con Marilú. Dit això, aquesta proposta francesa, que des d'aquí recomanem a Planeta Cinema 2.0, doncs
és moment de fer aquella estona de relax, aquell distanciament una mica de nau del programa per agafar aire, per omplir els pulmons i per deleitar-nos amb una bona banda sonora, amb un bon track que, com ha dit en Joan abans, avui fa referència precisament al film de que fa un moment hem fet la crítica, Mi encuentro con Marilú, amb aquesta cançó que es diu precisament Goodbye Marilú.
Així que endavant.
Je tape sur mon clavier. Tous les mots sans voix qu'on se dit avec les doigts. Et j'envoie dans la nuit un message pour celle qui me répondra que pour un rendez-vous. Message électrique quand elle électronique. Je reçois sur mon écran tout son roman. On s'approche en multi et je la tire en duo. Après OK, elle me colle de ma vie. Thank you. tape Marie-Lou sur mon clavier. Quand elle se déshabille, je lui mets avec les doigts message reçu, occupant de Marie-Lou. Quand la nuit se lève et couche avec le jour.
Goodbye, Marie-Lou, aquest track integra la banda sonora de la pel·lícula que acabem de comentar i que, com bé diem, amb tocs d'harmònics, de piano i amb aquesta arrel clarament francesa,
sí,
doncs ens deleiten amb aquesta meravella que hem volgut obsequiar-vos des d'aquí, des de Planeta Cinema, com sempre, acostant-vos no només l'essència de les pel·lícules, dels films, sinó també, per què no dir-ho, aquest gran acompanyament que són les bandes sonores, que sovint són les màximes oblidades o que no estem tant en compte i que des d'aquí volem reivindicar també. Per tant, aquest Goodbye Marie-Lou, que esperem que hagueu, que hagueu disfrutat amb ell. I, dit això, fem una petita reflexió, i és que la setmana passada tot just va ser un cap de setmana negre, va ser un cap de setmana completament per oblidar en quant a les dades de taquilla del cinema espanyol. Estem parlant de que a cada sala de cinema espanyol es va recaptar només 500 euros. Una xifra molt irrisòria pel que haurien de ser els resultats més o menys normals o que considerem lògics, paràmetres lògics, que acostuma a recaptar el cinema espanyol i que es van veure clarament maltractats el passat cap de setmana. Ens hauríem de plantejar moltes coses, segurament hi hauria molts i molts motius. La gent vol viure o vol gaudir d'aquestes temperatures ja d'estiu i prefereix prendre alguna cosa a les terrasses amb bona companyia, no ho sé. Segueix sent el preu del cinema un hàndicap, un graó pel qual l'espectador no pot accedir a veure les propostes que segurament veuria. Seria la qualitat de les pel·lícules que es proposaven la setmana anterior un al·licient perquè convidaven els espectadors a anar a gastar-se els 8 euros per l'entrada amb alguna de les pel·lícules que possiblement no li feia ni fred ni calor? No ho sé, ho deixem sobre la taula. Segurament és possible que molts de vosaltres us hagueu sentit identificats amb alguna de les tres hipòtesis que acabem de mencionar. Sense més preàmbuls, i precisament tenint en compte que hi ha pel·lícules, autèntiques pel·lícules, especialistes en sacsejar la indústria, en sacsejar les dades de taquilla, si hi ha pel·lícules trencataquilles, des d'aquí Planeta Cinema considerem que n'hi ha dues, que anteriorment ha comentat el mestre Joan Boter, que creiem que poden propiciar que aquesta setmana canvi la dinàmica en base en clau positiva, i aquests dos films, sense anar més lluny, són, per una banda, El Hombre de Acero, Superman, i la prequela de Monstruos S.A., que és Monstruos University. No sé si et sembla, Joan, que podem parlar d'aquestes propostes o vols posposar-ho per mantenir l'audiència una mica més en tensió i una mica més a l'expectativa?
Bé, doncs jo crec que seria bo parlar una mica més d'aquestes propostes més endavant.
Per tant, doncs deixem una mica, si us sembla, planetaris, us deixem una miqueta amb
sí,
expectativa.
Jo crec, d'entrada, que és una pel·lícula que encara tinc que visualitzar d'alguna manera, tinc que copsar tant una com l'altra.
Sí, trobo... però t'he de dir, Joan, abans que diguis qualsevol petita cosa que serà important de ben segur, que és interessant també fer un exercici de reflexió, perquè aquí a Planeta Cinema sempre acostumem a fer la crítica de la pel·lícula, lògicament, un cop l'hem visualitzat, és a dir, posteriorment a la seva visualització. Però jo pretenc, o m'agradaria incloure avui, com a primer dia, com a novetat, i tampoc és una qüestió de fer-ho regularment, però sí de tant en quant, perquè aquest és un exercici de reflexió, que és a tu d'entrada, com a espectador, i mira, centrant-nos ara, per dir-ne una de les dues, centrant-nos en El Hombre de Acero, Superman, abans de que hagis vist aquesta pel·lícula, prèviament a veure aquest film, què n'esperes d'aquesta trencataquilles que s'espera que arrasi amb els espectadors aquest cap de setmana?
Jo espero el que sempre que vull anar al cinema és el que em vull trobar, que és una bona pel·lícula, una proposta que m'agradi, que em faci sentir una bona estona.
Bé, en aquest cas hem de posar una mica antecedents a l'audiència. Jo considero que tu ets un força fan d'aquest seguidor, d'aquest tipus de propostes, no?
Sí.
Però la pregunta que et faig és la següent, Joan. No només és el passar una bona estona, sinó jo el que vull que comparteixis amb l'audiència és una mica, en base a la teva experiència amb aquest tipus de pel·lícules, quins components esperes que tingui aquesta proposta?
Trobo aquesta...
Què ha de tenir? Quins ingredients ha de tenir per enganxar-te? Per no decepcionar-te?
Jo crec que d'entrada ha de tindre uns bons actors, crec que sempre és primordial. Després, una bona direcció que ens mostri el que està passant i que ens faci sentir a la vegada i que ens expliqui la història d'alguna manera. Una història que té que ens ser interessant, que té que d'una entrada ensenyar-nos coses que hi hem vist, perquè estàs parlant d'una icona com és Superman, però d'entrada l'ha de reinventar d'alguna manera, perquè la saga necessita reinventar-se.
Exacte, no caure potser en la linealitat, no? Oferir coses noves. Creus que ho pot aconseguir?
Jo crec que sí, que en part una de les coses que va ser un fracàs l'última pel·lícula de Superman amb Bryan Singer,
sí,
que no m'equivoco, aquest divendres la emetrà a TV3 per si algú la vol revisar, doncs una mica va ser que era una espècie com de segona part de l'anterior i no canviaven d'alguna manera gaire cosa del Superman cinematogràfic, que és una icona, que és veritat que Christopher Reeve és una icona del cinema, ho va ser amb el seu Superman, però crec que els temps en què estem ara s'ha de renovar d'alguna manera i per això aquest Henry Cavill, que és l'actor que interpreta Superman, doncs d'alguna manera s'ha renovat visualment, tenim una nova indumentària que no té els calçotets per fora, això, aquesta part que ha sigut a vegades una mica criticada, ho han tret, diferents elements que faran, i juntament amb la producció de Christopher Nolan, que va reinventar el mite de Batman amb la seva trilogia del Cavaller Oscuro, doncs esperem que, tot i que sigui la direcció de Zack Snyder, que és un home habitual al còmic, però que ha fet algunes transliteracions de vegades molt fidedignes, a veure com se n'en surt, no?
Home, jo crec que és interessant el fet precisament de comptar amb la presència de Christopher Nolan en la producció. Crec que una mica actua una mica com a garantia,
sí,
perquè estem parlant d'una referència en la direcció que, tot i fer ara un altre, tot i actuar en aquesta pel·lícula com a productor, segur que deixa de ser apetjada en la pel·lícula.
Jo
estic convençut de que realment l'exigència amb la que es durà a terme i la cura amb la que es durà a terme a la direcció, crec que no deixarà indiferent a ningú i crec que segurament seguirà la línia que hagués seguit, si no la mateixa, molt pròxima a la que hagués seguit el mateix Christopher Nolan.
Jo crec que si veuen molt la trilogia del Cavaller Oscuro com una referència. Jo crec que ha marcat un abans i després en la manera de tractar els superherois. Una versió molt més seriosa, molt més psicològica, molt més real i d'alguna manera amb molts més matisos. No s'han quedat amb l'anècdota, que és un home salvant el món. En aquest cas
s'ha aprofundit,
o almenys és el que s'intenta a través dels trailers, que de vegades sembla que sigui un drama molt profund inclús, però no, va de Superman, no? I un altre dels elements que han diferenciat és que Superman es trobarà amb un dolent, una nèmesis, que és algú del planeta Krypton igual com ell, no? No es trobarà amb el Lex Luthor, que a vegades, sobretot a l'última pel·lícula, potser va ser un hàndicap, perquè és una gran nèmesis, un gran dolent, però no té els poders d'en Superman. No pot haver un cara a cara entre Luthor i Superman, perquè un no té poders, té molts diners, però no té poders, i l'altre sí, no? I d'alguna manera aquesta història voldrà tractar d'alguna manera doncs, aquest ésser humà, aquest Superman més humà. Perquè jo trobo que el que ha fet els còmics Marvel, sobretot en els últims anys, i que l'han aprovat al públic, com és el cas de Spider-Man, és que és més proper. Sembla que Superman és massa Superman, és massa...
Sí, poc terrenal. És
molt,
a dir...
molt poc terrenal. Jo crec que és una de les maneres, perquè també no va acabar de calar l'antiga pel·lícula de Superman que va revisar el mite, que crec que durant molta gent no és tan terrenal Superman, és el superheroi més famós del planeta, tothom coneix el símbol de la S, la capa i tots els seus elements iconogràfics, però jo crec que s'ha d'apropar al públic. Esperem que aquesta pel·lícula ho faci.
Dit això, canviem la pàgina, girem la pàgina, millor dit, per acostar-vos a una altra proposta que trobareu a partir de divendres a la vostra cartellera, a les vostres sales de cinema, i que és d'un gènere diferent, tot i que també capta molt l'atenció, perquè no només congrega el públic més jove o el més petit de la casa, sinó que també de retruc ho fan amb els pares i mares que lògicament acompanyen els seus fills. Dit això, i sense més preàmbuls, què esperem o què podem, què pot oferir aquesta Monsters University?
D'entrada, jo aposto que serà una pel·lícula que arrasarà i realment m'agradaria saber, tinc molta curiositat per saber aquest cap de setmana si van a veure més gent, Superman o Monsters University. Són dos grans pesos pesats.
Qui creus que s'endurà la palma entre aquestes dues propostes?
Ho veig complicat, però crec que pel to de la pel·lícula, pel to de la pel·lícula, crec que seria Monsters University.
Jo també ho penso, i he de dir que una pel·lícula que ha tingut molta tirada, de fet encara estava taquillera, Los Cruts, va tenir molt bona acceptació. Creus que Monsters University pot superar l'èxit de Los Cruts?
Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè Monsters University té un altre factor afegit, i és que Monsters S.A. és una de les pel·lícules més cèlebres de Pixar, que ja és dir. I a més, que sigui una seqüela amb els mateixos personatges, doncs la gent té ganes de veure una altra vegada aquests personatges. Jo crec que la superarà. I sembla mentida que la pugui superar Los Cruts, però tot i que un dels grans avantatges dels Cruts és que no es va trobar competència. No hi havia altres pel·lícules d'animació i la gent anava a veure Los Cruts.
És a dir, que si s'acosta als resultats que va obtenir Los Cruts, tenint en compte la competència ferotge que té amb l'Hombre de Acero, amb Superman, és doblement meritori, seria molt més meritori en el cas de Monsters University. Quines pretensions té aquesta pel·lícula i què creus que podem trobar més enllà de passar una bona estona?
Jo crec que passar una bona estona, portar els nens al cine després d'anar a la platja a veure una pel·lícula de Monsters S.A., a tornar-se una altra vegada amb en Sully, amb en Mike, etc. Jo trobo que és una pel·lícula per passar per tota la família. Pixar, jo crec que el que la distingeix sobretot d'altres productores d'animació o factories, que no vull dir que no facin bones pel·lícules, però sí que busquen més el producte, i aquí sobretot es busca fer quelcom artístic, i encara que sigui una seqüela, perquè últimament Pixar està fent moltes seqüeles, només cal mirar Toy Story 3, senzillament, i són pel·lícules que a més et fan sentir coses, et fan reflexionar sobre coses, i és molt important fer arribar segons quins missatges i de quina manera, no només a la canalla, sinó als pares.
Sí, perquè els pares algun dia han estat joves, lògicament, i poden sentir, no, o poden veure en la mateixa pel·lícula sentiments de fa molts i molts anys, quan ells han estat a la mateixa edat que els seus fills o han viscut la seva infància o adolescència. Crec que, no sé si estem d'acord, que segurament la tendresa seria un dels trets distintius d'aquestes propostes, sense anar més lluny.
Doncs sí, la veritat és que la tendresa i manera de fer reflexionar a través d'un producte per un públic teòricament infantil, però també per totes les edats.
A mi m'agrada, si més no, perquè és un producte molt ben cuidat. És a dir, és un producte molt respectat, cuidat fins a l'últim detall, i et pot agradar més o pot agradar menys, lògicament, sobre gustos no hi ha res escrit, però sí que, si més no, procuren que el producte arribi en les millors qualitat possible. Per tant, després pot ser un èxit o no, però ells posen tot de la seva part perquè, escolta, per saciar les expectatives dels espectadors.
Jo la veritat és que tinc moltes ganes de veure aquesta proposta i saber exactament com va aquest cap de setmana. Hi ha la pregunta del millor, que és, realment no s'hauria d'haver distribuït aquestes estrenes de manera més equitativa, de mateixa manera que va haver aquell duelo entre Tarantino i Spielberg al gener, que es va estrenar la mateixa setmana? No creus que dos pesos tan pesats de taquilla haguessin d'haver tingut una distribució molt més espaiada?
És una bona pregunta i segurament els espectadors ho agrairien, i no només els espectadors, sinó els propis implicats de les pel·lícules, els responsables, des dels actors, els directors, productors, tots els elements que formen part d'aquest tipus de pel·lícules. Per què? Perquè la seva repercussió no és la mateixa quan s'enfronten dos pesos pesants que no, com tu bé dius, amb la temporalitat espaiada. perquè llavors és molt més fàcil que puguin acudir als espectadors a veure una pel·lícula i una altra, si tenen 2-3 setmanes de diferència, que no el mateix cap de setmana, perquè si és difícil anar al cinema, val, pots pagar una vegada per anar al cinema, però difícilment aniràs a veure un cap de setmana 2 pel·lícules.
Exactament.
No està a la butxaca per fer...
O veus Superman o veus Monstros.
Correcte,
les dues no.
Correcte, les dues no. Has de triar o un o l'altre. I això crec que perjudica les dues propostes.
Sí, jo també ho crec.
No és que afavoreixi una en detriment d'una altra, sinó que crec sincerament que perjudica les dues. I els números que hagués pogut fer amb la seva ubicació en una altra setmana no seran els mateixos estant en aquesta. És el meu punt de vista.
Jo comparteixo aquest punt de vista i bé, dins d'aquesta reflexió sobre aquestes dues estrenes, jo crec que és hora d'anar a aquella secció amb aquella música
la
tan rítmica.
Sí, la secció americana, no? De, podríem dir, o més...
Una mica, sí, internacional.
O més Hollywood, més internacional d'aquest programa, és aquella secció que portem dies realitzant, que funciona, per què no dir-ho, i que des d'aquí ens agrada i seguim apoyant en aquesta secció, que com bé sabeu, es diu... Els Oscars Planetaris!
Amb un Òscar.
A DiCaprio li agrada la festa, o almenys és el que es dona a entendre veient el tràiler del seu últim film, Wolf of Wall Street, de Martin Scorsese. Paramount Pictures ha llançat el primer tràiler de The Wolf of Wall Street, que és la nova cinta de Martin Scorsese, que torna a estar protagonitzada per Leonardo DiCaprio, aquest binomi que funciona tan i tan bé entre aquest gran director i un dels actors que a dia d'avui meravella més a través de seves interpretacions. I és que la pel·lícula arribarà a les cartelleres el 5 de desembre a Espanya.
Queda.
I porta a la gran pantalla les memòries del broker Jordan Belfort. Si fa poc es va veure DiCaprio envoltat de luxosos accessos visuals i musicals a través d'aquest film anomenat El Gran Gatsby, de Baz Luhrmann, en aquest primer avançament l'actor també apareix immers en un frenètic i opulent ritme de vida. I és que The Wolf of Wall Street, DiCaprio interpreta un exitós corredor de borsa que va ser acusat de manipular valors bursàtils a la dècada dels 90. Per tant, atenció a aquesta proposta amb Scorsese a direcció i protagonitzada novament per l'home de Titanic, de
Guns of New York,
de Guns of New York, de la playa, de Shutter Island, entre altres. Amb dos Oscars.
Russell Crowe es passa a la direcció. L'home que aquests dies ha anat a l'Hormiguero a presentar L'Hombre d'Acero, segons informa Deadline, aquest actor australià està en converses per dirigir i protagonitzar The Water Diviner, el film escrit per Andy Wright i Andrew Anastasios, que començarà a rodar-se a Austràlia a finals d'aquest any 2013. D'arribar a bon port les negociacions, Crow, que ha interpretat recentment, com he dit, el pare de Superman, es ficarà a la pell d'un cap de família australià que viatja a Turquia. Per què? Doncs per intentar trobar els seus dos fills, que van desaparèixer després de la batalla turca de Gallipoli. Veurem. I amb tres Oscars...
A Puerta Fría arriba en DVD. Després d'una pèssima exhibició, el film dirigit per Xavi Puebla s'obre al món laboral amb Antonio Echen, Maria Valverde i Nick Nolte. A partir de dimecres, ja podeu aconseguir aquest film per 13,30 € a preu de mercat, és a dir, un preu força raonable per una pel·lícula que, com hem dit, no es va saber portar bé, que va estar greument maltractada, sobretot a través de la seva distribució i exhibició, i que ara doncs, podeu aconseguir amb DVD per veure tranquil·lament des del sofà de casa. I el reisi de la setmana
és, com hem dit, el nou rècord negatiu de les taquilles espanyoles. El passat fin de setmana es va convertir en el pitjor de la història una altra vegada, amb 300.000 espectadors i poc més de 2 milions d'euros. En fi, a més, la cadena de cinemes Abaco Cinefox ha tancat, ha anunciat que farà liquidació.
Quina és aquesta cadena? Poder per acostar una mica l'audiència.
És una cadena valenciana de cinemes que tancarà les seves portes, començarà la liquidació, s'ha anunciat aquest passat cap de setmana.
Doncs una pena, seguim tancant cinemes, seguim tancant sales, i amb això doncs, se'n van no només la feina de moltes persones implicades, sinó que també se'n van molts somnis i també moltes experiències de molta gent a la visualització d'aquests cinemes, que com molts d'altres tenia darrere una gran història i que desgraciadament des d'aquí, Planeta Cinema, ens hem de fer eco d'un nou tancament que no ajuda la cultura, no ajuda a que els espectadors puguin seguir gaudint del món del setè art i que des d'aquí lamentem profundament.
Sí, una fatídica notícia que ha donat a parlar més que mai. Què s'ha de fer amb els cinemes? S'han de baixar els preus de les entrades? Un debat que mesos abans l'anador del programa va fer gràcies a la col·laboració de l'analista en taquilla, Joan Arbera. És per això que volem recuperar part de la seva intervenció referent al preu de les entrades. Així que, endavant, escoltem aquest trosset gràcies a en David Mairal.
I amb Joan Arbera.
Totes les parts implicades, tenint en compte que hi ha molts factors que es guanyen la vida en aquesta indústria, jo et volia preguntar el següent, no? Una mica arrel del teu última aportació, que és una reflexió, no? Doncs que juntament amb en Joan, el meu company, i una mica en David Mairal i els companys d'aquí del programa hem fet més d'una ocasió, no? És a dir, ens trobem que ara actualment, si pels preus que trobem, no? Els diferents empreses que es dediquen al cinema, una família de 4 integrants, pràcticament, si vol veure una pel·lícula en família, s'ha de gastar actualment uns 30-35 euros amb el visionat d'una pel·lícula.
O més,
exacte.
Depèn de la ciutat i el cine que vagi, probablement més.
Exacte, vull dir, la meva pregunta és la següent, que hem parlat de no fer una guerra de preus, és a dir, mantenir una mica el que serien uns mínims, podríem dir, però què seria potser més interessant actualment si d'una sala de 100 persones, si tenim uns preus de 7-8 euros per cap, s'omple amb 20 persones de les 100 que té la sala, a lo millor podríem arribar als 4 euros d'entrada si això ens permetés omplir les 100 localitats d'aquest cine? No. Seria viable econòmicament per tots aquests implicats?
Els plantejaments no es poden fer, és la meva opinió, no es poden fer d'aquesta manera perquè mai dos cines són iguals. És a dir, a veure, aquí hi ha dos elements a considerar. En primer lloc, diguem-ne que el cinema històricament, i quan dic històricament dic fins fa aproximadament 25 o 30 anys, era un sistema d'oci, era un espectacle que era percebut per la immensa majoria de la gent que hi anava com a un espectacle assequible. Jo no dic barat, perquè mai, és a dir, sempre que s'han fet preguntes sobre si el cinema és car, la resposta sempre és sí, però això passa amb el cinema i passa amb qualsevol altre espectacle, és a dir, la gent que hi va sempre dirà que és car. Però sí que és cert que durant molts anys el cinema era percebut, i sobretot en comparació amb altres espectacles, era percebut com un oci assequible. És a dir, que a més el temps que inverties, o el temps que et donava per gaudir amb el preu que pagaves, quedava més que justificat. Això jo crec que a dia d'avui aquesta percepció ha canviat radicalment, i per tant jo crec que la immensa majoria dels consumidors de cinema percebeixen que el cinema s'ha convertit en quelcom car. I aquest és un dels greus problemes que hi ha. Quan jo deia que no es pot fer una guerra de preus, jo no dic que no es puguin modular preus, de fet estic absolutament a favor de que es faci una revisió dels preus i que es puguin flexibilitzar i que es pugui facilitar que hi hagin dies, hores, grups que es beneficiïn de descomptes, però descomptes assequibles. És a dir, jo sempre he dit que si tu baixes el preu un dimarts a les 4 de la tarda, el 95% de la gent que va al cinema no hi podrà gaudir d'aquest benefici.
Correcte.
Per tant, has de fer beneficis allà on la gent els pugui gaudir. Per tant, jo estic disposat, i a més m'agrada, la flexibilitat en els preus. Quan jo dic que no s'ha d'entrar en una guerra és allò de dir, mira, doncs si el cine que estava a 7 el poso a 3 i l'altre el poso a 4, això em sembla que seria una mica perillós. Ara bé, aquest plantejament que tu feies no es pot fer tan lleugerament perquè no és el mateix un cine nou amb 20 pantalles que un cine amortitzat amb 3.
Totalment d'acord.
Perquè les estructures de despesa que té cada un dels cines són totalment diferents i, per tant, les necessitats que poden tenir en quant a ingressos per justificar l'apertura de portes són molt diferents.
Exacte.
Per això dic jo que la política de preus ha de ser prudent. I amb això no estic dient que no s'hagin de baixar preus, ben al contrari, perquè evidentment una teoria que podríem posar sobre la taula i que jo defenso és es poden revisar preus, es pot rebaixar el preu mitjà d'un complexe i es pot aspirar que amb uns preus més baixos vingui més gent que compensi aquesta baixada i que acabi generant més ingressos. Per tant, aquesta teoria és vàlida. Ara, el que no crec que sigui correcte és pensar que a tot arreu el que val 8 pot passar a valer 5. És a dir, cal ser prudent, cal analitzar cada mercat, cal analitzar cada cinema, però sí que crec que efectivament convindria que la majoria de cines d'aquest país es plantegessin una revisió dels seus preus, que apliquessin polítiques de descompte flexibles i assequibles per la majoria de la població i sobretot que no tinguessin por a posar preus que beneficin a grups que estan diguem-ne, poc representats en el conjunt de l'assistència, com pot ser la gent més gran o com pot ser els nanos més petits, que són polítiques que ajudaran a que una part del públic segueixi venint o que hi vagi més del que hi va actualment.
Doncs bé, doncs aquestes eren les reflexions que feia Joan Herbera, un autèntic especialista en el món de les taquilles i que, doncs, d'alguna manera venia a oferir-nos la seva versió, els seus pensaments, la seva idea de com es podia enfocar aquesta problemàtica, no?, amb aquestes anades i vingudes, podríem dir, de la taquilla espanyola. I ara jo us faig una pregunta abans d'anar a la següent part, que és un contingut molt interessant el que tenim avui al Racó de les Sèries, però us heu imaginat mai què deu fer Joan Boté en el seu dia a dia? Us heu imaginat, heu pensat com és un dia de preparació del programa Planeta Cinema, del vostre programa de cine preferit, el Planeta Cinema 2.0?
Ai.
Doncs ara tindreu l'oportunitat de saber-ho, perquè en les properes setmanes un servidor li farà una entrevista al locutor, al presentador d'aquest programa, Joan Boté, i d'alguna manera coneixerem més el protagonista, l'alma mater d'aquest Planeta Cinema 2.0, un dels locutors més joves a nivell comarcal i que més estan brillant en la seva tasca, sobretot com a capità d'aquesta nau de Planeta Cinema 2.0, un programa que ha estat una mica una referència a nivell comarcal i que mica en mica es va obrint camí. Per tant, crec que és interessant poder conèixer una mica més com és la vida d'aquest jove vallesà de Montornès del Vallès, aquest comunicador del món del cinema, que no només es dedica a fer Planeta Cinema, sinó que també, entre altres, doncs, col·labora regularment al programa de Claqueta, el programa Degà de cinema, dirigit per Pepe Nieves de manera puntual, i que a més també ha col·laborat en diferents mitjans de comunicació, sempre amb el seu lideratge, amb els seus coneixements sobre el món del setè art. Per tant, no us ho perdeu, el mestre Joan Boté, presentador i comandant d'aquesta nau de Planeta Cinema, que s'ha entrevistat aquí, a Planeta Cinema 2.0, properament, l'avisarem lògicament a través del Facebook, però estigueu ben atents perquè no us podeu perdre l'entrevista a un personatge que de ben segur donarà que parlar a les zones radiofòniques i que podreu seguir no només en aquest programa, sinó a través de les xarxes socials, a la seva compte personal de Twitter, on no només hi ha les seves opinions, sinó que també veureu crítiques i diferents elements molt interessants arrel del món del cinema.
Bé, estic en una edat, estic perplexa, no sé, jo simplement intento fer aquest programa el millor que puc i no seria possible, no és per dir-ho, sense en Ferran Periques i en David Mairal, seria realment impossible. Senzillament, això.
Dit això, em revelaré un petit moment d'un dels programes i passaré a l'altre costat, que és la costat del presentador purament conegut, com és aquí el mestre Joan Boté. Per tant, en aquest cas seré jo qui agafarà una mica d'iniciativa per entrevistar-lo amb ell, perquè crec que és un valor que s'ha de tenir en compte, que és una persona, un jove emergent dins el món de la ràdio, i que crec que a més ens podrà oferir molt més o força més que ho fan aquí, que no és que ho faci poc, sinó que realment podrem conèixer més en profunditat la seva vida i la seva percepció del que és el món del cinema en general, en tots els àmbits. Per tant, no us ho podeu perdre. Joan Boté, el mestre i director d'aquesta nau de Planeta Cinema, en exclusiva aquí a Planeta Cinema 2.0 properament.
Bé, doncs dit això, jo crec que és hora de parlar sobre el món de les sèries.
Doncs sí.
I ho farem amb aquesta secció que saps com se diu, Ferran Periques?
L'indret de les sèries.
Pues l'indret de les sèries, endavant.
Juego de Tronos, aquest track, com ens agrada, no em cansaré de dir-ho, però és que m'agrada molt. És una sintonia ja que coneix molta i molta gent arrel del gran èxit que té aquesta sèrie americana i que ens serveix alhora per introduir aquest món fantàstic de les sèries, que si bé és cert, no potser no arribem a parlar tant com els films, com les pel·lícules, però que també valorem, i per això, entre altres coses, li donem un racó dintre del nostre programa. I dit això, i hem fet aquest petit apunt, avui tenim continguts molt interessants d'algú que segurament, Joan, ens podrà aportar molt més en quant a sèries internacionals refereix. És així, no?
Doncs sí, estem parlant d'algú que coneix ben bé el món del cinema i les sèries de televisió, les, bàsicament sobretot nord-americanes, perquè és allà on es cueix el pa, que diguéssim.
On es cuina, sí, sí. O sigui, sí. És la cuna de sèries, pràcticament.
Bàsicament és a l'estranger. Sèries com Juego de Tronos, com Mad Men, i sèries que han acabat temporada o estan a punt d'acabar temporada, i noves sèries que a l'estiu que comencen, com pot ser The Newsroom o True Blood.
Per això és interessant fer balanç d'aquelles que han acabat, veure què ha donat de si i quines són, quin és el pes que han deixat en l'audiència, quines sensacions, quina percepció, i veure alhora, interessant com hem fet abans, un exercici previ que consisteix una mica en preguntar-nos què esperem d'aquelles propostes que estan per arribar. I fruit d'això, amb qui podem parlar, Joan?
Doncs estem parlant d'un redactor de la web MySofa i també del blog Cinema Lights, i estem parlant d'Alain Garrido. Alain, molt bona tarda, benvingut a Planeta Cinema.
Molt bona tarda, encantat de ser aquí per primer cop.
I esperem que siguin moltes més. La meva primera pregunta estaria referent a la música que acabem de sentir no fa gaire, Juego de Tronos. Quina valoració fas de la tercera temporada de la sèrie?
Doncs molt positiva, perquè per començar he de dir que Juego de Tronos no era una de les meves sèries preferides. De fet, la trobava, normalment l'havia arribat a trobar sobrevalorada, i a mi em sobrava del quinteto, per exemple, de les dues últimes edicions dels Emmy, doncs trobava que havia deixat fora altres sèries que potser ho mereixien més, no? Però aquesta temporada he de dir que ha millorat molt, que les trames dels personatges estan molt més desenvolupades, els personatges arribaven més a l'espectador, i possiblement, perquè jo els llibres no els he llegit, molts consideren que el tercer llibre és el millor, i la tercera temporada es basava en la primera meitat del tercer llibre. Potser per això també tenim la millor temporada de Juego de Tronos fins avui.
Doncs, si tu creus, quins són els personatges que has sigut més destacats d'aquesta tercera temporada?
A veure, perquè els noms de Juego de Tronos també tenen teles. Sí. Ara que me'n recordi, La Daenerys, que seria aquella noia que és d'un dels regnes més llunyans, que es va apropar amb uns dracs. De Juego de Tronos, des del primer dia, ho he de dir, m'agraden sobretot els personatges femenins. Per tant, els que ara enumeraré, tots són els personatges femenins, eh? També la Cersei, també l'Aira Stark, que és aquesta nena que va creixent i madurant a marxes forçades per la situació que la família Stark viu, que no desvalarem el que els hi passa aquesta temporada, però cada cop ha de madurar més i més, i l'últim capítol d'aquesta temporada té un moment que és molt bo i que crec que portarà cua a la quarta temporada al seu salt ja, d'infància i adolescència, possiblement.
Doncs sí, una sèrie que no fa gaire vaig veure un article que parlava si realment la sèrie és una sèrie masclista o una sèrie feminista. Tu creus que hi ha uns rols a la sèrie de personatges femenins que estan molt ben treballats, no?
Sí, jo crec que els comentaris que la puguin titllar de masclista és perquè hi ha molts nus, i la majoria dels nus sempre sí que són de noies, i a vegades es pot arribar a la conclusió que sí que aquell nus de més per ensenyar pit i tot, no? Perquè l'HBO és un canal de cable, i allà no hi ha restriccions com si fos una cadena obert, però al contrari, el contingut és totalment feminista, que són personatges femenins a l'època medieval molt forts, molt potents, molt tirats cap endavant, que lluiten per tenir un lloc al costat dels homes, no? Que elles també volen arribar, per exemple, a Daenerys, que dèiem, vol arribar a ser la reina, també.
També volem parlar d'una altra gran sèrie que està, si no m'equivoco, a punt d'acabar la sisena temporada, que és Mad Men. Què ens pots explicar de Mad Men?
Acaba diumenge, sí, acaba aquest mateix diumenge, ja l'últim capítol d'aquesta sisena temporada. Aquesta sí que és devoció absoluta, eh? Jo Mad Men, des de la primera temporada, quan va guanyar l'Emmy, me la vaig empassar de cop primera temporada, i cada any l'he anat seguint assíduament. No ho sé, és que tots els personatges són magnífics, o sigui, és des de 2 metres bajo tierra, és la sèrie que més he trobat, que té uns personatges molt potents, que a més és molt coral, perquè sí que és veritat que Don Draper és el personatge central, però al costat deien una gran col·lecció de personatges, i tots ells es van desenvolupant molt bé al llarg de les temporades, i cada vegada fins la quarta era millor. La cinquena i la sisena s'han quedat o al nivell de la quarta o al nivell de la tercera, però és un nivell que molt poques sèries arriben. I d'aquesta temporada hi ha una cosa molt destacable, que és un personatge que ha aparegut nou, que es diu Bob Benson, que és molt misteriós. I és, per primera vegada, amantment ha donat la casualitat amb aquest personatge, que es fan teories a la xarxa internet a partir d'alguna cosa. És a dir, s'ha arribat a l'extrem de que manment passa el mateix que passava, per exemple, en Perdidos, no? Mm. De començar a fer teories, doncs amb aquest personatge han aparegut mil i una teories molt divertides i algunes molt estrambòtiques.
És bastant curiós perquè, recordem, Mad Men és una sèrie que està ambientada, bueno, començava als anys 50, ambientada en el món de la publicitat i el masclisme una mica que abans hem comentat i que sobretot a partir de la societat americana als anys 50 era molt latent i mica a mica com va evolucionar, no? Exactament per aquesta sisena temporada, en quina dècada està ambientada la sèrie?
Doncs està cap als finals dels anys 60, perquè en un capítol, no ho diuen en cap moment, però per exemple en un capítol van a veure el planeta de los simios i en un altre capítol, ara el penúltim, han anat a veure la semilla del diablo del Polanski. Per tant, ara estem en el 68, també amb la plena guerra del Vietnam i el Nixon volent guanyar eleccions.
Doncs esclar, llavors la sèrie està acabarà més o menys als anys 70 i ja veurem quantes temporades, saps quantes temporades podrà seguir la sèrie?
El seu creador, el Matthew Weiner, va dir l'any passat que acabarà l'any que ve a la setena. Per tant, d'aquí un any segurament estarem parlant de que s'haurà acabat. Mad Men no estarà a punt d'acabar-se del tot.
Doncs diverses sèries que s'estan acabant i com per exemple Com ho conocí vuestra madre, aquesta seria també Mad Men, no fa gaire va quedar Fringe i també acabarà Breaking Bad. Estan acabant moltes produccions. Comença una nova era en el món de les sèries?
Home, s'estan acabant moltes fortes, perquè Breaking Bad i Mad Men, parlem de dues fortes, també acaba aquest estiu Dexter amb la vuitena, tot i que l'altre dia van dir que potser farien algun spin-off, però sí, el que passa que bueno, la cosa és anar continuant fent i de bona qualitat, i per exemple aquest any ha començat House of Cards, que a més no ha començat a la televisió, sinó a la plataforma aquesta digital que és Netflix, és una sèrie molt bona que ha començat amb molt bon peu, també The Americans, que és sobre la Guerra Freda, una parella que es fa passar per matrimoni, i bueno, i a l'estiu n'arriben un parell més també.
Cert, ara anem a les sèries de l'estiu. Quines sèries n'arriben a l'estiu? Ens diria, per exemple, The Newsroom, que va sobre el món del periodisme. Què ens pots dir sobre aquesta sèrie?
Aquesta sèrie, nosaltres, els del Ramos del periodisme, molts la defensem perquè ens agrada molt la imatge que dona de la nostra professió, no? Perquè mostra l'utopia del que ens agradaria poder fer en mitjans tradicionals de la televisió i la ràdio, fer el periodisme com ens ensenyen a les facultats. Però la sèrie que jo li tenia moltes ganes perquè era a l'Aaron Sorkin a una tele de cable que per tant no li cancel·larien com les últimes sèries que havia començat, doncs, però em va decepcionar una mica. Em va agradar molt tota aquesta part del periodisme, però els personatges, allò que dèiem abans en Mad Men i Juego de Tronos aquesta temporada, que els havia desenvolupat molt, a The Newsroom es mou molt en el cliché de relacions de parella, però sense massa així. I per exemple, aquí els personatges femenins sí que estan molt, molt, molt poc tractats i les dues protagonistes noies les posen molt tontes i tal. O sigui, aquesta sèrie sí que li podríem dir masclista abans que Juego de Tronos, on s'ensenyen pits.
Bueno, sí, diuen que teòricament diuen que Aaron Sorkin és una mica misògin, no?, d'alguna manera, tot i que té aquesta vena d'escriure aquells diàlegs tan enrevessats i tan meravellosos, sí. Però realment jo també comparteixo una mica també que a vegades la visió dels personatges femenins deixa una mica que desitjar. I també les relacions personals passen coses una mica estranyes, no?, diguéssim, o no gaire naturals.
Jo crec que a Newsroom el que sobretot es fixa és en crear els diàlegs que són marcada a la casa, que també eren enormes en, per exemple, els guions que ha fet a cine com la red social, i també en tota la part del periodisme doncs agafar un tema d'actualitat, com per exemple el tiroteig on van intentar matar la Grifors aquella, la congressista aquella, i enfocar com des del món del periodisme es tracta aquell tema, i llavors oblida els personatges, és a dir, se centra més en la història i en els temes a tractar, com si fos, per exemple, un CSI amb el cas d'aquell assassinat, i no en els personatges que hi ha a la redacció de la cadena de televisió.
Et volia preguntar també per True Blood. True Blood, que és la sèrie que estarà a punt d'estrenar, si no m'equivoco, han estrenat ja la sisena temporada, el primer capítol. Què podem esperar d'aquesta sèrie?
Bueno, True Blood és aquella sèrie que o t'agrada o no t'agrada. És a dir, si t'agrada la gaudeixes molt, t'ho passes molt bé, perquè bueno, les gambarrades i tot el seu humor àcid que hi ha al darrere. I a qui no li agrada, doncs, bueno, la detesta, inclús els capítols se li poden arribar a fer llargs i tot. Jo tampoc sóc un fan absolut, però sí que és aquella sèrie que està molt bé i t'ho passes molt bé. I no és com una sèrie d'aquestes més digeribles que tenim en canals oberts. Aquesta és de l'HBO i a més està feta per l'Alan Ball, que és el guionista i el creador de Dos Metros Bajo Tierra, que sí que és la meva sèrie favorita. I la vaig començar a veure per això. Llavors, de True Blood, bueno, tampoc l'has d'agafar seriosament, és a dir, l'has d'agafar que et vas a entretenir i a més, però té coses darrere a fons com, per exemple, una crítica moral a la societat americana d'avui dia i sobre el racisme amb tots els vampirs, no? És com si fos, per exemple, sempre ho he comparat amb X-Men, no?
D'entrada, per acabar, realment ha sigut una gran aportació sobre aquesta, el món de la sèrie de les pèries que ens vindran. Voldria que parlessis de la web que col·labores, que és MySofa.
Ah, sí, doncs MySofa és una web que fa, des de fa 2 anys està especialitzada només en cinema, a cobrir doncs, els passers de premsa i totes les estrenes de la setmana, i també fem notícies, algunes entrevistes, i a més és... diguem que ens fixem bastant en el model del Metacritic americà i sobretot el que volem fer és com veure quines pel·lícules són les més valorades i les menys valorades per així doncs seleccionar allò que no ens podem perdre cada setmana i allò que bueno, doncs podem deixar en el racó i si tenim temps ja ho mirem.
Doncs ja sabeu, MySofa, si voleu gaudir d'aquesta web sobre el món de les estrenes i del món del cinema, doncs MySofa és la web que podeu adreçar-vos per estar a la guide de la cartellera actual. Moltes gràcies, Alain, per la teva aportació i fins la pròxima. Eh?
A tots vosaltres, fins la propera.
Vinga, una abraçada.
Adéu, igualment. Adéu. When you came in, the air went out. And every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I'm the kind to sit up in his room, heart sick and eyes filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you.
Blue Bloods, aquest track d'aquesta sèrie que precisament ara amb l'Alain comentàvem. I escolta, començar amb Juego de Tronos i acabar amb True Blood no està gens malament.
No, és realment dos molt bones intros de sèries, no només per la cançó, sinó per a mi a través de les imatges. Segur vol veure la introducció de tant com una com l'altra, realment són dos petites obres d'art que valen la pena.
I dit això, no ens oblidem de vosaltres, planetaris, perquè com sempre serem fidels i us respectarem en aquesta acció que tant ens agrada, que tant ens acostem a vosaltres i vosaltres a nosaltres, i que es diu...
La família del Facebook.
Ha passat el nivell en picat.
Ho havia de passar, no sempre es pot estar a dalt. Dit això, teniu Facebook, no teniu excusa. La red 2.0, les plataformes 2.0 estan a primera hora del dia. És a dir que si voleu seguir el vostre programa preferit de cine, si voleu seguir Planeta Cinema 2.0, no teniu excusa. Cliqueu al buscador del Facebook, poseu Planeta Cinema 2.0 i allà cliqueu a M'agrada, a Me Gusta o a Fer-me Fan i ja accedireu directament als continguts dels programes que farem cada dia amb preguntes, sortejos d'entrades gratis per anar al cinema per la cara. A on? A cinemes o cine! Perquè Ocina és la cadena de cines amb cines dins i fora de Catalunya, que a més cada vegada hi ha més cines Ocina, i serà per alguna cosa, no, Joan? Per què sí. Pot ser? Doncs perquè Ocina té el millor servei, la millor qualitat, però és que a més a tu t'agraden les crispetes,
sí, tant.
T'agraden gaudir d'un bon refresc,
naturalment,
amb una bona butaca i amb una pantalla panoràmica amb Dolby Surround i l'última tecnologia...
I tant.
T'agrada disfrutar del nou format 3D?
M'encanta.
Doncs això, tot això ho tens a Cines Ocina, que ara a més planteja menús especials econòmics perquè pugui anar tota la família sense excusa als cinemes, a gaudir de les pel·lícules que hi ha a les cartelleres amb el millor servei, sense dificultats a l'hora d'aparcar, que és molt important,
que
també
bé, que bé.
Arribes i aparques fàcil. Ocina t'ho posa fàcil. I com t'ho fa? Com t'ho posa fàcil? Amb preus assequibles, amb la possibilitat de disfrutar llaminadura, refresc, crispetes que estan, realment són un espectacle.
Sí, jo vaig estar l'altre dia, vaig prendre unes crispetes, vaig prendre també unes llaminadures en una sala i estava perfecte, estava en el paradís.
Per tant, el seu punt, les crispetes del seu punt, amb els amics d'Ocina, que com sempre protagonitzen aquest programa, ja ho sabeu, protagonitzen el programa Planeta Cinema 2.0 i que ens permeten el cinema gratuïtament, gratis, de dilluns a divendres. I aquí, des d'aquí, des del Planeta Cinema, fem una pregunta i si vosaltres l'encerteu, és possible que aneu, que us guanyeu una entrada doble gratis per anar al cinema de dilluns a divendres.
Així que esteu atents al Facebook. Dit això, estic sentint rumors de que hi ha una notícia d'última hora que ara mateix donarem a Planeta Cinema 2.0. Així que endavant amb la última hora.
I l'última hora ens diu que tant Telecinco com Antena 3 preparen dues noves ficcions, Joan.
Dues?
Sí, dues. Telecinco prepara una sèrie de moda que promet competir amb Galeries Velvet, també una, recordem, una ficció d'Antena 3 que també parla del món de la moda. En aquest cas, la ficció de Telecinco comptarà amb Belén Rueda com a protagonista, amb Gonzalo de Castro, Macarena García i l'humorista Dani Rovira en el seu repartiment. Una sèrie ambientada en una redacció d'una revista de moda que d'alguna manera torna a ser una col·laboració de Telecinco amb Globo Media i que pretén recuperar una mica aquell gènere que van perdre amb Yo Soy Bea, que està inventada també, ambientada amb una sèrie de moda. Dit això, pel que fa a Antena 3, ens preparen un western. És a dir,
un
que
western.
Vam trobar Tierra de Lobos a Telecinco i ara Antena 3 fa la seva particular adaptació amb aquest western que estarà ambientada en la Califòrnia dels anys 19, del segle XIX i que haurem de veure com Daniel Écija, que és el productor d'èxits com Luna, Misterio de Calenda, com El Barco, l'Internado i els altres, el creador Daniel Écija, i que també estarà produïda per Globo Media.
Globo Media.
Que sempre hi és.
Sempre
és
una, està allà ara.
Sí, sí, és una ficció de Globo Media i A3 Media, la productora d'Antena 3. I sembla que ser... Sembla ser que, tot i tenir una mica la tocs de western, no serà, o procuraran que no sigui, un nou Tierra de Lobos. L'objectiu d'Antena 3 és, lògicament, buscar la diversificació, separar-se al màxim possible del que va realitzar la competència. Per tant, haurem de veure com serà aquesta ficció, que sembla ser s'utilitzarà Almeria com un dels llocs de gravació.
Of course, naturalment, recordem, no pot ser un altre.
Recordem que Almeria, de fet, pel·lícules de Hollywood i de western s'han gravat.
Western.
Exacte, els espagueti western coneguts s'han gravat molts d'ells a Almeria. Per tant, aquesta ficció que prepara Antena 3 amb A3 Media i Globo Media, aquest western viatjarà fins a terres andaluses per aportar-nos aquests tocs distintius d'aquest gènere que, si bé és cert, va introduir una mica a toc de novetat Telecinco amb aquest Tierra de Lobos, sembla ser que Antena 3 també vol fer la seva peculiar adaptació d'aquest western ambientat a la Califòrnia del segle XIX. No hi ha més detalls ara mateix sobre el càsting, sobre el repartiment, sobre el grup d'actors que formarà part d'aquest projecte, però en tot cas el que és segur és que Planeta Cinema s'enterrarà tard o d'hora i que, com bé sabeu, Planetaris, ho compartirem amb vosaltres i us tindrem informats 100% d'aquesta proposta. Per tant, Telecinco, que prepara una proposta que es dirà De Boca en Boca, que és aquesta proposta sobre el món de la moda, amb Belén Rueda, Gonzalo de Castro, Macarena García i l'humorista Dani Rovira, i Antena 3 prepara el seu western. Per tant, dosis de ficció que ens esperen més endavant, i com també ens espera el següent programa de Planeta Cinema
la següent dosis,
la setmana que ve, de 7 a 8, com sempre aquí a 94.4 d'FM, amb David Maidal, amb Joan Botem, Ferran Periques, amb més continguts i, com sempre, amb l'il·lusió que no hi falti pel món de Satellar, perquè ens agrada el cinema, ens agraden les sèries i ens agrada estar amb vosaltres. Molt bon cap de setmana, Planetaris.
Goodbye, Planetaris, i foteu del cine i de la platja.
Adeu.